Bien, alors, chers collègues, nous allons maintenant écouter Monsieur Ginevra sur mites y emociones al voltant de la lengua catalana, etc.
Samson. Així, ara? Molt bé. He canviat una mica el títol. El cabal és de llengües, mites i emocions al XIX català, el mite de la llengua del cor. És a dir, he restringit el tema perquè no m'he vist capaç de parlar de tot el que volia parlar al començament. En tot cas, si després hi ha preguntes, es pot tractar això. A veure, fa al voltant d'un any, en un programa de ràdio que oferia una tertúlia en què participaven persones vinculades professionalment a la llengua catalana, algú va fer l'afirmació següent. Parlem en català perquè és la nostra llengua, ens agrada més, ens hi expressem més bé i ens hi sentim més còmodes. I a més, va afegir, la trobem expressiva. L'afirmació va desconcertar una mica els altres tertulians. Probablement perquè la frase contenia elements que no consten al programa vigent previst per a la promoció del català. Hauria semblat més lògic indicar, per exemple, que el català ha de ser element d'integració social o que cal assegurar-ne la pervivència fent-lo necessari en els diferents àmbits d'ús. Encara que les raons que es poden aduir per defensar l'ús d'una llengua minoritzada sembla que hagin de constituir un conjunt clar i tancat, i més, després de mig segle d'existència de la política lingüística i la planificació lingüística com a disciplines acadèmiques, el fet és que les idees, les percepcions i els plantejaments que es poden posar en joc per impulsar l'ús d'un idioma són relativament variades i heterogènies. El discurs acadèmic actual sobre política de normalització lingüística, almenys en l'àmbit català, presenta una orientació determinada, que és lògicament resultat d'una situació i uns condicionaments concrets, i permet, per tant, argumentar d'una manera però no d'una altra. Seria acceptable avui, posem per cas, que en un debat formal sobre el futur del català algú plantegés que un dels motius per conservar i usar aquesta llengua és que és una llengua molt bonica? No passaria més aviat que, a més de provocar desconcert, la raó seria immediatament considerada no pertinent i desacreditada? Els estudis d'història social i política de la llengua al segle XIX, en línies generals, també s'han realitzat amb una orientació determinada, que és igualment i lògicament d'autora d'una situació i uns condicionaments concrets. Així han pesat molt objectius com definir fins a quin punt el moviment de la Renaixença tenia implicacions lingüístiques més enllà de la literatura o com fixar quina era la relació que els intel·lectuals que escrivien en català establien entre llengua i nació o escatir fins a quin punt es poden aplicar al XIX català etiquetes com diglòssia o bilingüisme. En canvi, hem desatès altres aspectes, potser perquè els considerem poc rellevants per a l'evolució política dels idiomes o poc en sintonia amb la concepció que tenim avui dels mecanismes que conformen la dinàmica social de les llengües i que queden, doncs, fora de les exigències del programa vigent d'estudi del passat lingüístic. Però potser són aspectes que ens poden ajudar igualment a entendre les vicissituds històriques del nostre idioma. En aquesta exposició tractaré d'un dels elements que durant el segle XIX el romanticisme va posar damunt la taula a l'hora d'articular el discurs disponible per argumentar a favor del valor del català, la connexió emotiva i individual amb la pròpia llengua. Plantejament de la qüestió. A començaments del segle XIX quedaven pocs arguments per defensar que la llengua catalana havia de tenir algun espai rellevant en la Catalunya del futur. Hi havia, en tot cas, arguments tècnics, però no pas arguments teòrics. Un dels arguments tècnics era que la població catalana, majoritàriament, era encara monolingüe. Però aquest argument, en el fons, era feble, perquè el monolingüisme dels catalans podia desaparèixer amb la implantació d'un bon sistema d'ensenyament en llengua castellana. De fet, implantar aquest sistema va ser un dels objectius dels governants d'Espanya, un objectiu que va comptar amb la col·laboració incondicional dels dirigents catalans. Per exemple, per a l'advocat i escriptor barceloní Jaume Sala i Guàrdia, d'acord amb el que es dedueix del text que llegirem tot seguit, l'única raó per escriure en idioma propi era que els catalans encara no coneixien prou la llengua castellana. Superat aquest escull, que ell ja veia properament superat, almenys en el seu cas, no hi havia d'haver ja cap motiu per no escriure en la llengua de Cervantes, com explicava amb prolixitat en la introducció d'una compilació que preparava dels seus poemes, text 1, que el teniu al paper, no? Diu, cabalmente empiezo por las piezas trabajadas en idioma español, y si bien soy de dictamen que ningún poeta está limitado en trabajar precisamente en su lengua nativa, como se comprueba en los infinitos que componen en lenguas extranjeras, con todo, dicen los críticos que esto es meter la hoz en mies ajena. Permito que el escribir en un idioma extraño sea arriesgado, aunque el autor tenga las buenas cualidades de erudito y capaz. Pero, ¿cómo podría concretarse esta reflexión al caso ocurrente? ¿Qué? ¿La lengua española debe graduarse de extraña entre nosotros? ¿Acaso no somos españoles, aunque hayamos nacido en Cataluña? ¿El rosellonés no es francés como el mismo parisiense? En Rosellón, pues, se habla nuestro idioma catalán como parte de nuestra provincia de Cataluña, pero una vez aquella porción de terreno queda reunida con Francia, los roselloneses hablan y escriben el francés estupendamente. No se duda que el idioma patrio y nativo lleva a primera vista cierta preferencia a cualquier otro, aunque tenga algún resorte o conexión con él. O, por explicarme más claramente, el catalán que desde su infancia ha aprendido y usado la lengua de su patria por razón natural, parece debe estar más proporcionado en hablar y producirse en la lengua que se le ha instalado desde niño que no en la que no ha tenido algún ejercicio, aunque de ello haya logrado alguna inteligencia, como sucede en respecto al idioma español. Diu, esta es una verdad incontrastable, pero no debe acomodarse a las presentes circunstancias. I us passo el següent paràgraf per no allargar-me, quan parla de l'ensenyament del castellà, diu, tales eran los célebres jesuitas, los que por lo común, no solo en la enseñanza, sí también en las conversaciones, usaban constantemente la lengua española, en tal grado que a los que se llamaban Serra, por ejemplo, los apellidaban Sierra. Una ventaja grande teníamos los que cursábamos en las escuelas jesuíticas, y es que no solo nos instruíamos en la lengua castellana, sino también en su pronuncia. Si a esto se añade que el escolar sea un muchacho de buen gusto y que se dé a la lectura de buenos libros y no los deje de la mano después que ha consumado todos sus estudios, seguramente que saldrá hábil y consumado. Y pasemos al último parágrafo. Quedamos en que no hay inconveniente en que nosotros, los catalanes, hablemos y compongamos, así en prosa como en verso, cualquier especie de obra en lengua española, bien y adecuadamente. Y si bien semejante locución no nos es inspirada desde los primeros asomos de la racionalidad, pero el trato, el estudio y la aplicación es un suplemento tal que nos coloca en el más riguroso fondo de Castilla. Sala i Guàrdia, que malgrat tot va compondre en català una part important de la seva obra, potser perquè pensava que encara no sabia prou castellà, no veia que es derivés cap problema seriós del fet que la seva llengua materna fos diferent de la llengua triada per la literatura, o dit amb més precisió, de la llengua que les circumstàncies polítiques imposaven. Sí que se'l plantejava, en canvi, una trentena d'anys després, Joaquim Rubió i Ors, quan proclamava el pròleg del Gaiter del Llobregat que una de les raons que l'havien impulsat a escriure poesies en català era que considerava molt convenient per a Catalunya treure ses glòries passades a la memòria del poble que treballa i s'afanya per sa glòria venidera, ell mateix es feia una objecció. Text 2. Sap l'autor que els altres escriptors li respondran que també en castellà poden cantar-se nostres antigues glòries. I després d'entretenir-se ponderant el valor de l'antiga literatura catalana, resolia l'objecció d'aquesta manera. En quant a lo que li puguen contestar de que també lo castellà pot despertar en nosaltres iguals sentiments sempre que s'ocupi en celebrar les glòries de nostra pàtria, l'autor d'esta col·lecció s'acontentarà en respondre'ls que se posin la mà sobre l'opit i que judiquin després per lo que aquest los diga. La frase de Rubió, que malgrat tot també va compondre en castellà una part important de la seva obra, potser perquè a la inversa que Sala i Guàrdia potser pensava que encara no sabia prou català, ens informa que per a ell sí que hi havia un problema davant la possibilitat de fer servir el castellà, almenys a l'hora de cantar les glòries catalanes. El cor li ho impedia. Rubió no construïa, doncs, una extensa argumentació racional. Apel·lava al cor i a la sinceritat. La sinceritat i el sentiment legitimaven l'expressió literària en català. 50 anys després, Àngel Guimerà encara era més clar que Rubió, text número 3. Per més que l'home avorreixi i despreciï la seva llengua, aquesta es troba tan dintre del seu ser que podrà aconseguir que seus llavis no la pronunciïn, més no aconseguirà mai que no pensi la seva ànima en la nativa llengua. I en prova de que no pot ésser d'una altra manera, que se'm diga quins escriptors de veritable mèrit que es puguen alçar al nivell dels antics escriptors catalans ha tingut aquest país expressant-se en llengua castellana. I quins autors ha tingut la nostra terra que, escrivint en castellà, se'ls posi a l'altura dels millors escriptors de Castella? Perquè, si ve un català empenyant-s'hi, arriba a escriure el castellà amb correcció, servint-se tan sols de paraules que hagi anat traient amb paciència del diccionari de la llengua, no aconseguirà mai donar prou sinceritat i prou aire de real naturalesa als seus períodes. Perquè la careta mai tindrà els moviments espontanis i la vida tota de la veritable cara. Una altra vegada s'apel·lava a la sinceritat. La careta no és la cara. I ara també a l'espontaneïtat i a la naturalitat. Si l'ànima pensa en la llengua nativa, canviar de llengua és artificial. Només un any més tard, Marià Vayreda escrivia unes paraules molt semblants, text número 4. La reconeguda fama de nostra literatura no l'ha pas conquistada amb aquell idioma imposat, sinó amb la llengua nadiua, amb la que el cor sent, la íntima i amb la que es rep tota la impressió que mou lo sentiment. Més què resulta de tots aquests catalans que escriuen les seves obres literàries en una llengua que no coneixen prou, ni és la del cor ni de l'ànima. De nou, doncs, el cor, l'ànima, el sentiment i el rebuig de la imposició d'un idioma sense vigor, sense naturalitat. Aquest recurs a la contraposició entre sinceritat i artificialitat el trobem en altres autors del XIX i en autors a cavall dels segles XIX i XX, com ara Joan Alcover, a partir del moment que va decidir escriure només en català. Amb la crisi de l'home, això és text 5, va coincidir la crisi de l'artista i llavors tota parla que no fos la materna va refusar-la al llavi febrosenc, com el contacte de quelcom inexpressiu, fred i metàl·lic. Recordem que el pas definitiu del Cuvé al català s'emmarca en part en el dol per la mort de l'esposa i els fills. Com s'ha dit, uns fets íntims, tràgics, li exigien sinceritat i autenticitat. El Cuvé va insistir en un altre text en la mateixa idea, text 6. Jo tenc per axioma indiscutible que l'escriptor no ha d'usar altra forma d'expressió que el llenguatge que sent i viu i respira i porta dissolt dins el seu organisme. A parer seu, el castellà no pot traduir, i cito, però no ho teniu en el handout, no pot traduir l'emoció, el pulsim de la imatge aletejant i viva, el llampec de la flama invisible i tremolosa. Perdó. Lo més fondo, lo més íntim, lo més personal. I això perquè solament la llengua catalana arriba al fons del cor. Són versos també d'Alcover. Sols ella arribar podria de mon cor fins a l'arrel. El cor, de nou, perquè com havia escrit Antoni de Bofarull unes quantes dècades abans, és la relació entre el cor i la llengua el que la fa perdurable. No és morta, no, diu Bofarull, la que tants cors alenta. Però potser la formulació més sintètica que trobem al segle XIX i segurament la més coneguda de la percepció del vincle irrenunciable entre el cor de l'escriptor català i la llengua que fa servir és la de Narcís Oller. L'any 1877, després d'haver assistit a la festa dels Jocs Florals, Oller va viure la seva conversió, text número 7. Vaig veure finalment que entre l'escriptor i la seva llengua nadiua hi ha un nexe tan estret que no té substitució possible. Què hauria replicat Jaume Sala i Guàrdia si això hagués estat possible a les afirmacions de Rubió, Guimarà, Vayreda, Alcover, Narcís Oller i tants d'altres? Probablement, més que no pas buscar contraarguments, hauria quedat perplex. Entre altres coses, tot i que ara no puc entrar en detall sobre això, potser els hauria dit que no entenia que les circumstàncies internes de l'escriptor, els seus sentiments, la sinceritat del seu cor, fossin tan determinants de cara a la valoració de l'obra literària. Potser hauria dit, en consonància amb la formació il·lustrada que havia rebut, que el valor de l'obra literària era objectiu i neutre pel que fa a les turbulències de l'ànima de l'escriptor i a la llengua en què havia estat escrita. Entre Sala i Guàrdia i els altres, doncs, havien canviat les coses. I això és independent del fet que autors molt posteriors a Sala es mostressin impermeables al canvi o s'hi mostressin sensibles però incapaços d'assumir-lo, com ara Pere Mata, que la novel·la El poeta i el banquero, de 1842, deixava anar aquestes paraules. ¿Qué ha de hacer un pobre autor que escribe en un idioma que no es suyo cuando debe traducir sentimientos intraducibles en todos los idiomas? Havien canviat les coses perquè Sala i Guàrdia no s'hauria plantejat cap problema d'intraduïbilitat, de la mateixa manera que no se'l va plantejar, que no se'l van plantejar els altres autors de la seva època, ni tan sols els pocs gramàtics del moment que van ocupar-se de la llengua catalana. Cap problema d'intraduïbilitat entre el sentiment i el llenguatge, de fet, ni el plantejament que el sentiment s'hagi de traduir en paraules, i cap problema d'intraduïbilitat entre llengües. Ni els gramàtics, com dic, els romanistes de finals del segle XIX, com de fet ens passaria a nosaltres, els hauria escandalitzat el següent. L'any 1813, el gramàtic Josep Pau Ballot exemplificava en la seva gramàtica la propietat de la sintaxi catalana amb un extens passatge del discurs del rei Martí de 1406. Un passatge que era una, fixeu-vos-hi, retrotraducció al català de la traducció castellana que n'havia fet Antoni de Capmany a les Memòries Històriques sobre la Marina, Comercio i Artes de l'Antigua Ciutat de Barcelona. I més o menys a la mateixa època, Antoni Febrer Cardona també il·lustrava la sintaxi catalana amb la traducció dels exemples de la gramàtica francesa de Dualí. Però ningú no se'n va escandalitzar en aquell moment. No passava res. no havien comès cap delicte filològic. Perquè, com havia escrit l'abbé Jean-Baptiste Dibó a començaments del segle XVIII, el que un pensa i sent en una llengua pot expressar-se amb la mateixa elegància en qualsevol altra. En la percepció de tots aquests il·lustrats, cap llengua no perdia res amb aquestes traduccions, perquè segurament no hi havia res a perdre. Cap a la meitat del segle XIX, doncs, havia cristal·litzat una nova sensibilitat cultural que feia modificar el sistema de valors en relació amb la llengua materna. Fixem-nos, de tota manera, que no es tracta de la reivindicació estricta de la llengua pròpia o materna com a tal, és a dir, com a categoria per a la política lingüística o com a primitiu per a l'ordenament jurídic. No és l'exigència d'un acte de justícia sociolingüística. La qüestió no és aquesta. La qüestió és que el català té valor precisament perquè és la llengua del cor, la llengua de la sinceritat, de l'autenticitat, de l'expressió natural de la subjectivitat personal. La llengua que, en definitiva, ens fa ser nosaltres mateixos, com dirà explícitament Miquel dels Sants Oliver l'any 1904, quan es refereix a la nova filosofia estimulante de la voluntat i de sus fueros y atributos esenciales, la originalidad, la diferenciación, la sinceridad perfecta y constante. Sé tú mismo, débetelo todo a ti mismo. Com dirà Miquel Costa Llobera en el poema Els joves, que se'ls adreça amb l'exhortació «Siau, qui sou?». I com dirà el mateix Joan Alcover, ja citat, quan escriu «Així, Mallorca, com més mallorquinegi, millor per ella, si és tu mateixa». Bé, arribats en aquest punt, m'interessa fer una observació. Quan els nostres escriptors ens parlen de posar-se la mà sobre el pit i escoltar el que el cor diu, de viure la vida sincerament, sense una careta falsa, d'atendre la llengua de l'ànima i de la intimitat, de deixar-se endur per la llengua dissolta dins l'organisme, d'expressar-se en la llengua que arriba fins a l'arrel del cor i tantes altres expressions semblants, podem pensar que es tracta d'expressions tòpiques i carrinclones, passades de moda, irrellevants, que hem de deixar pietosament de banda en la nostra indagació crítica del passat. Però això seria un error. Les manifestacions d'aquesta nova sensibilitat ens poden semblar avui tòpiques i carrinclones, fins i tot, precisament i curiosament, insinceres. Però no eren tòpiques i carrinclones per als qui les formulaven. Aquest és un error que tempta sempre l'estudiós. Minimitzar o anul·lar el significat de certes expressions del passat perquè no ens agraden, o ens avorreixen, o perquè les trobaríem, si les formuléssim avui, tòpiques, convencionals, ensucrades o buides. És per això que potser hauríem de llegir d'una manera una mica diferent els versos de la famosa, del que és per antonomàsia, el mite fundacional de la Renaixença, l'Oda la pàtria d'Aribau. El poema, com se sap, tracta de l'enyorança de la terra i de la pàtria, perdó, de la terra i de la llengua. El poeta es refereix a l'idioma matern i afirma que és l'únic que sent quan està sol i el que fa que el seu esperit no pugui mentir. I afegeix, després de qualificar-la de més dolça que la mel, que la llengua materna el retorna a l'edat de la innocència. És el text 8, però no llegiré perquè són uns versos molt coneguts. La crítica contemporània, quan ha valorat l'ideari lingüístic del poema, ha indicat, podríem dir que de manera unànime, que si bé és cert que Aribau identifica el català amb la llengua materna i la llengua materna amb la pàtria, tant l'una com l'altra queden reduïdes a l'esfera del cor, reducció que equival a tancar el català a l'àmbit privat i proclamar-ne la posició sociològicament i políticament subordinada que l'exclou de la cultura universal o general. No he de negar ni confirmar l'adequació d'aquesta posició, però sí que m'interessa indicar que és una posició lògica, Si el que busca l'investigador en el poema són pistes que l'ajudin a determinar si l'autor o els catalans de l'època havia previst que el català es convertís en la principal llengua d'ús públic a Catalunya. En canvi, l'ideari lingüístic del poema adquireix un relleu diferent si, en unes altres coordenades, descobrim que els versos de la pàtria són probablement el primer testimoni català d'aquesta nova sensibilitat relativa a la llengua materna. La llengua està lligada a l'autenticitat personal. Per què cal insistir-hi? El valor que s'atorga a les llengües maternes canvia. Per al racionalisme il·lustrat del segle XVIII, les llengües són realitats objectives relativament independents, almenys ontològicament, dels parlants. Per això canviar d'idioma, almenys en teoria, és possible sense gaire trencadissa. En realitat, només cal aprendre el nou idioma. És d'alguna manera com si algú canviés de vestit. La persona no queda modificada pel canvi. Per això, el debat dels 700 se centra d'una banda al voltant de la perfecció de les llengües, amb la idea que les llengües es poden perfeccionar, són instruments, i amb el plantejament, a més, que pot arribar a aclarir-se quina és la llengua més perfecta o més racional, quina és la llengua de la raó, i com a conseqüència, quina és la llengua més universal, i per tant, la llengua de la llibertat. El fet que en aquests debats ja hi hagi un partit pres i que, deixant de banda el llatí i el grec, resulti casualment que les llengües que s'acabi considerant més perfectes i racionals sempre siguin les llengües dels més poderosos, és una altra qüestió que ara no puc tocar. De l'altra, el debat se centra, i aquí parlar de debat és una exageració, en la manera d'imposar la llengua de l'Estat als habitants dels territoris que es conquereixen o se sotmeten, bàsicament els habitants que pertanyen a les classes altes, que són els que tindran càrrecs polítics. La justificació per imposar la llengua és també racional. Si canviar de llengua no té cap connexió profunda amb l'interior de les persones, és molt més pràctic que els nous súbdits adoptin la llengua dels vencedors, que, a més, sol resultar que també és més perfecta. Però amb el romanticisme el panorama canvia. Les llengües ja no són realitats objectives independents dels parlants. Per això canviar d'idioma sí que provoca trencadissa. No es canvia de vestit, es canvia de sentiments i de pensament. Per això el debat al voltant de la perfecció de les llengües perd sentit, com el perd intentar determinar quina és la llengua més perfecta i la més racional. Entre altres coses, a més, perquè l'atribut racional ja no és el més ben valorat a l'hora de categoritzar els idiomes. Per a la nova sensibilitat romàntica, les llengües estan essencialment lligades a l'esperit i a l'expressió autèntica i repetible de la subjectivitat, al cor, a l'ànima. No es pot ser sincer per mitjà de la pròpia llengua, només es pot ser sincer per mitjà de la pròpia llengua, perquè canviar de llengua implica canviar de sentiments i de pensament. És no ser autèntic, no ser un mateix, no deixar-se guiar pel propi cor. I l'autenticitat és irrepetible, per això les concrecions de l'esperit no són traduïbles i per això traduir d'una llengua a una altra esdevé problemàtic o impossible. Teòricament impossible, és a dir, ja no sols problemàtic des del punt de vista pràctic, això sempre havia estat així. Aquest canvi relatiu als vincles entre llengua i individu és un canvi que es deriva d'un canvi més profund que ja queda fora de l'abast d'aquesta exposició i, de fet, del que seria pròpiament la història de la llengua, que és el canvi de concepció que es produeix amb el romanticisme a propòsit de la subjectivitat individual, del jo. Un canvi que afecta totes les esferes de la vida personal i col·lectiva, des de l'art i la literatura fins a la religió. No podem entretenir-nos en aquest punt, perquè també queda fora del nostre àmbit, però m'interessa fer un comentari breu. No és només que per a la sensibilitat romàntica la llengua materna sigui la llengua de l'expressió sincera de la subjectivitat, la llengua del cor, sinó que, a més, el cor adquireix el seu màxim valor literari i antropològic. De fet, no tindria gaire interès que l'expressió de l'escriptor fos sincera si el que hagués d'expressar, el que l'escriptor té al cor, fos limitat, previsible i estereotipat. Però el cor romàntic és un cor que no es pot abastar, com ens diuen els coneguts versos de Canigó. El cor de l'home és una mar, tot l'univers no l'ompliria. Tanquem, doncs, el recorregut. La llengua materna és la llengua del cor i el cor té ara el màxim valor perquè ho pot contenir tot i perquè té més extensió que l'univers mateix. Però entrant en aquest terreny ja passa clarament la nostra matèria. No és el meu propòsit seguir els camins que fan arribar a Catalunya aquesta nova manera de plantejar-se el valor de la llengua materna. Els principals teoritzadors i difusors de la nova sensibilitat són els romàntics alemanys, Herder, Humboldt, Fichte, els germans Schlegel, els germans Grimm, sobretot Jacob, potser. Caldria traçar el mapa concret que permetés resseguir el procés d'implantació d'aquestes influències que segurament de vegades arriben per vies indirectes. Però sí que em sembla oportú assenyalar que és potser el crític Josep Yxart, paradoxalment un autor que mai s'hauria considerat romàntic, el primer que fa una reflexió extensa a Catalunya sobre aquesta qüestió. Trio un text seu com a mostra, però en podria aduir d'altres. És el text nou. A poco que se examine la esencia de una lengua existente en el propio cerebro y viva en él y palpitante, se ve harto claro que no está en él como un agregado de palabras móviles y sustituibles a voluntad, del modo que los caracteres tipográficos en sus respectivas casillas, sino como la indeleble impresión de las sensaciones recibidas identificadas misteriosamente con el mismo pensamiento. Y paso a la cuarta raya per sota. Cinquena diu, y lo que digo de la materialidad de los vocablos, lo digo de su agrupación lógica y gramatical, de los giros geniales, de los modismos, de las irregularidades. En suma, no hay que darle vueltas. La palabra es el pensamiento, no su envoltura, su alma, no la cáscara, la yema, no el hueso, la médula. La idea que la llengua materna és la que ha de fer servir l'escriptor perquè és la llengua del cor, la llengua autèntica i natural, la de l'espontaneïtat, pot explicar per què molts dels autors catalans del segle XIX que defensaven públicament i privadament la necessitat d'escriure l'obra literària en català no ofereixen paral·lelament reflexions sobre la conveniència, que nosaltres trobaríem lògica, d'estendre l'ús del català a altres àmbits formals de l'espai públic, la premsa, l'administració municipal, els jutjats, els col·legis professionals, etc. De fet, aquest és el cas del mateix Yxart i de Joan Sardà, per als quals el fet que la paperassa administrativa, professional i política hagués de redactar-se en castellà no era lingüísticament rellevant. I això perquè l'autenticitat individual s'expressava en la creació literària. A cavall del segle XIX i XX, Joan Alcover, ja ha sortit diverses vegades, sostenia fins i tot que el fet de no haver estat el català llengua oficial durant segles va evitar que s'encarcarés. I Joan Maragall, de vegades tractat durament per la crítica posterior precisament per aquest motiu, opinava que era millor que tota aquesta paperassa oficial i administrativa no s'escrigués en català. Avui, amb les eines i la perspectiva de la sociolingüística, potser parlaríem de diglòssia i diríem que aquesta posició no és correcta des del punt de vista de la planificació lingüística. Però les coses són com són i el que pertoca a l'historiador és intentar explicar el passat. En aquest cas, consignar que aquestes posicions eren degudes precisament a la connexió emotiva amb la pròpia llengua. Una derivació d'aquesta idea, la llengua corromp l'espontaneïtat i l'autenticitat de la llengua de l'escriptor, és que la llengua rural, el parlar dels pagesos, dels pastors, Com que és un parlar poc influït per la llengua culta, és un parlar més autèntic. Es tracta del que en dic el mite de la llengua de les muntanyes. Una formulació extrema d'aquesta posició la trobem en aquesta carta de Josep Paladerna a Miguel de Unamuno, que constitueix el text 11. Ai, no, perdó, el text 10. Fixeu-vos que pot arribar a semblar que fins i tot Paladerna lamenta que el català es faci servir en literatura. En cuanto al lenguaje, las diferencias y particularidades son enormes, siendo de notar que el catalán más puro se habla en las comarcas menos influidas por la literatura, donde no hay literatos. Puede afirmarse que los literatos han echado a perder o al menos han adulterado nuestro idioma. El mite de la llengua de les muntanyes està relacionat amb el que podríem anomenar el mite de l'autenticitat, que també té origen romàntic, que no té abast lingüístic només i que té plena vigència. Quantes vegades anem a una ciutat o a un poble del nostre país i ens diuen aquí fem l'autèntic xató, no? On fan l'autèntic pa amb tomaca, no? On és l'autèntic forn de llenya d'aquest poble, no? La meva impressió és que si avui féssim una enquesta sociolingüística, aquí hi ha sociolingüistes, el Brauli, etc., hi ha altra gent, sobre quin és el català més autèntic, ens trobaríem que molt pocs dels enquestats responen que la pregunta no té sentit. Malgrat el gir radical cap a la subjectivitat que aporta el romanticisme i que es concreta, entre altres coses, com hem vist, en la percepció que la llengua materna és la llengua del cor, també és cert que el mateix romanticisme, per obra dels mateixos autors, fa cristal·litzar idees sobre la llengua que tenen abast col·lectiu i que es relacionen amb l'anterior. De fet, en la mesura que la llengua del cor d'un escriptor és la llengua del cor d'un altre escriptor, hem de concloure que els dos cors s'identifiquen, almenys d'alguna manera. Dit altrament, si el pensament i els sentiments s'identifiquen amb la llengua, tots els que comparteixen un idioma han de compartir pensaments i sentiments. Per aquest motiu, per a molts dels pensadors i escriptors romàntics, l'autenticitat personal va lligada a l'autenticitat com a col·lectiu. Joan Alcover expressa bellament aquesta analogia en el text 11. El romanticisme restablí la comunicació entre l'artista i l'home, entre l'home i la terra qui el nodria, entre les fulles i les arrels, entre el poble i la tradició, entre la vida i els horitzons on es movia dins el temps i dins l'espai. Revingueren les fonts naturals i eternes del sentiment, esclataren els ovellons de la sinceritat. I darrere la reivindicació de la personalitat individual vingué el despertament de la personalitat col·lectiva, com darrere les petites ondulacions venen les més amples ondulacions concèntriques quan cau la pedra en l'aigua adormida de l'estany. Abans que ell, Josep Yxart també s'havia manifestat en la mateixa línia quan escrivia que la llengua és l'ànima de tot poble i que la literatura d'un poble és lo poble. La idea, doncs, és que existeix una ànima col·lectiva específica, diferent d'altres ànimes col·lectives, que està determinada pel vincle que tenen els membres d'una comunitat entre ells que procedeix del llenguatge propi i que procedeix també de compartir una literatura que és expressió específica d'aquest llenguatge. Marià Aguiló s'hi havia referit el 1867 en el discurs com a president dels Jocs Florals. Cito. Però això no ho teniu La llengua feta aposta per nosaltres, diu Aguiló, llevorada a imatge i semblança nostra, a la llengua que fa mil anys anem ablanint amb l'alè de la nostra ànima i repastant amb el foc de les passions. Això és molt bonic, eh? Per emmullar-la a la nostra fesomia i fins a la nostra història. D'acord amb aquesta percepció, em salto algun autor, el vincle entre llengua i ànima col·lectiva, determina una visió del món específica pròpia del poble que posseeix aquesta ànima. Una llengua, doncs, implica una visió del món, i una comunitat que comparteix una llengua i que, per tant, comparteix una visió del món és un poble. Torno a Marià Aguiló, els famosos versos. Cap nació pot dir-se pobre si per les lletres reneix, poble que sa llengua cobra, se recobra a si mateix. En consonància amb tot això, la destrucció o desaparició d'una llengua no és un fenomen irrellevant o circumstancial, és destruir l'ànima d'un poble. Els romàntics catalans tenien, en aquesta línia, accés directe a l'aval escrit d'un dels grans teoritzadors de la idea, August von Schlegel, perquè l'any 1843 s'havia traduït al castellà l'obra Història de la literatura antigua i moderna, que contenia aquesta afirmació rotunda que constitueix el text 12. No hay barbarie igual, això és Schlegel, a la que quiere destruir la lengua de un pueblo o de un país y excluirla de toda cultura intelectual elevada. Por otra parte, muchas veces, solo por efecto de una preocupación, se considera que algunas lenguas descuidadas o desconocidas son incapaces de llegar a un grado de perfección notable. El projecte col·lectiu, la idea que la nació és la llengua, va servir lògicament per donar suport al discurs de defensa de l'idioma català. No dic res de nou, més aviat repeteixo un lloc comú. Estudiosos de tots els camps han aduït que amb el romanticisme s'havia establert la relació cultural i després política entre llengua i nació. Em sembla, doncs, que no cal insistir més en aquest punt. M'hi he referit perquè, com he dit, el tòpic de la llengua del cor està històricament i conceptualment lligat al tòpic la llengua, visió del món, i el tòpic la llengua és la nació. I no seria rigorós haver-ne desenvolupat un sense referir-me als altres dos que, sigui com sigui, també per l'extensa bibliografia que hi ha, exigirien, per descriure'ls i valorar-los en detall, un espai que no tinc. Idees, tòpics o mites? En sintonia amb el títol i el propòsit d'aquest col·loqui, és raonable que ens demanem si la constant, la llengua del cor, és un mite, com igualment és raonable demanar-nos si les altres constants que han aparegut d'una manera o altra en aquesta exposició, la de la llengua de les muntanyes, la de la llengua culta corromp el català autèntic, la de la llengua una visió del món i la de la llengua font de la nació, són mites. Sí, com argumentava convincentment Josep Maria Nadal en un dels seus treballs, la llengua és un mite, i sí, com argumentaven convincentment August Rafanell i Francesc Feliu en un altre treball, els dialectes també són un mite, és molt probable que hagin de concloure que totes aquestes constants són també mites. Caldria precisar en tot cas quin és el concepte precís de mite que ens resulta operatiu, que és una empresa que ara mateix és fora d'aquesta exposició. Hi haurà unes reflexions al text, però que no les faig aquí perquè tampoc vull allargar-me més dels 3/4 d'hora previstos. Fem una reflexió final. Deixant de banda ara l'intent de clarificar si estem analitzant un mite o no, el fet és que des del punt de vista històric, la legitimació de la connexió emotiva individual amb la pròpia llengua, el que he anomenat la llengua del cor, es produeix a Catalunya a partir del segon terç del segle XIX com a resultat de la influència de la cultura del romanticisme. És una legitimació que no resulta epidèrmica, sinó que adquireix força i acaba causant al darrer terç del segle que els escriptors catalans, de manera general, optin per escriure les obres de creació literària només en català. Aquesta tria dels escriptors catalans no té com a única causa l'aparició de la nova sensibilitat, però aquesta nova sensibilitat sí que contribueix a fer realitat la tria. En última instància, i deixant de banda l'impacte o l'efecte que ens fan avui expressions com ara la llengua que arriba fins al fons del cor, el que importa és assenyalar que els escriptors catalans es convencen que el que expressen en català no ho podien dir en cap altra llengua, o almenys no ho podien dir amb la mateixa força. es convencen de la singularitat de la seva expressió. Si passem de l'àmbit concret de l'escriptor a l'àmbit general dels parlants, això equival a dir que cada parlant d'una llengua té coses a dir en aquesta llengua que no es poden dir en cap altre idioma i que aquesta singularitat, doncs, legitima l'ús de la llengua. Si ara tornem a la tertúlia radiofònica a la qual em referia al començament, podrem observar que les raons aduïdes pel tertulià que invocava la circumstància que als catalans ens agrada més el català que cap altra llengua, que ens hi expressem més bé, ens hi sentim més còmodes i, en definitiva, el trobem expressiu, vol dir més expressiu que cap altra llengua, són, de fet, una mena de traducció actual de la idea de la connexió emotiva amb la pròpia llengua. Constitueixen, de fet, una formulació actual de la llengua del cor. Ara, la connexió emotiva amb la pròpia llengua va quedar desacreditada en la segona meitat del segle XX, almenys en relació amb la possibilitat de fer-la servir com a argument legitimador d'una determinada política lingüística. I per això les afirmacions del tertulià van sonar estranyes, extemporànies i fora de lloc. Com sonarien avui igualment estranyes, encara més estranyes, declaracions orientades a la defensa del català o de qualsevol llengua minoritzada que vinculessin l'idioma a la sinceritat, a l'autenticitat, al cor i, en última instància, a la possibilitat que una llengua expressi realitats que altres llengües no poden expressar. Avui, els arguments acceptats com a vàlids per a una política lingüística d'impuls dels idiomes socialment desafavorits són només arguments d'una determinada racionalitat abstracta. Però potser la qüestió que ens ocupa té més substància del que pot semblar a primer cop d'ull i requeriria, per tant, estudis més exhaustius, per tal com el capdavall ens obliga a reflexionar sobre la probable feblesa teòrica de l'argumentari utilitzat per a la promoció de la diversitat lingüística. Una feblesa que sembla que es fa evident en el fet que un dels axiomes de la lingüística i la sociolingüística contemporànies és que totes les llengües ho poden expressar tot, el mite de la igualtat. Un axioma en contradicció explosiva amb un altre dels axiomes de la mateixa ciència lingüística i sociolingüística, que és que, com hem assenyalat, cada llengua conforma un sistema mental d'aproximar-se al món i, per tant, en definitiva, expressa realitats que cap altra llengua no pot expressar. Debatre aquesta contradicció incòmoda i inquirir fins a quin punt la connexió emotiva amb la pròpia llengua pot contribuir a resoldre-la, però va més enllà d'aquesta intervenció. Moltes gràcies.